Les muses sempre són elles, els genis sempre són ells. Així es divideix encara el món de l'art.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Aquesta setmana s'ha celebrat el 25N, el Dia contra la Violència Masclista. Nosaltres en parlem cada setmana de la violència que s'exerceix cap a les dones. Està en tots els àmbits. Per això avui volem posar el focus en una temàtica concreta, el món de l'art. Sentim a parlar cada cop més d'exposicions dedicades a artistes dones i fem servir paraules com descobriment, redescobriment i recuperació de les artistes oblidades. Ho fem amb bona voluntat, però la situació de la dona en l'art no és un error o una casualitat que s'ha de corregir, sinó un menysteniment sistemàtic i el resultat d'una violència que s'ha exercit des dels artistes homes, però també des de les institucions, mitjans, historiadors, universitats i etc. Avui volem desemmascarar-lo. En parlem amb artistes com Núria Güell, Daniela Ortiz i també periodistes, professores d'art i moltes dones que ens explicaran com sobreviuen en l'àmbit artístic. Ni rastre de pintamones, comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. I woke up feeling great. The birds are in the trees.
They're singing me a melody. La 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 fuck the police. Quantes vegades hem sentit allò de aquella noia era la musa del pintor o de tal artista? Quan es diu això, qui parla sempre es refereix a dones i està implícit que elles són les nòvies, amigues o amants dels artistes autèntics, els homes sempre. De la mateixa manera, si diem genis, no hi ha dubte. Històricament ens hem referit a homes. Així diem el geni de Picasso, de Magritte, de John Lennon. I aquesta manera de dir i d'anomenar, a part de ser reduccionista i falsa, acaba perpetuant la idea de que les dones només poden ser muses i que els homes sempre són els genis. Genis i muses, així s'ha dividit el món de l'art i aquest constructe costa molt de canviar. La periodista irlandesa Katie McCabe acaba de publicar un llibre amb l'editorial barcelonina Garbuix i que es titula Más que una musa, relaciones creativas que eclipsaron a las mujeres. I en aquest volum, que us recomanem molt, posa de cap per avall les velles estructures. I el més important, desemmascara totes les artistes que van quedar soterrades per la figura de les seves parelles, artistes homes i, és clar, amb categoria de genis. Parlem amb la Katie. Benvinguda. Comences el llibre amb una anècdota molt il·lustrativa i que explica molt bé la situació de la dona en la història de l'art. En 1949, a Nova York, es va fer una gran exposició que es deia Artista, l'home i la seva dona. Dit avui, la veritat és que sembla entre curiós i escandalós, però en realitat podríem dir que la perspectiva sobre el món de l'art no ha canviat gaire fins a dia d'avui, oi? Què en penses? You wouldn't really see an exhibition stage like that now. Una exposició com aquella seria impensable ara com ara. Però crec que les dones que hi apareixien encara les comparen constantment amb els homes de la seva vida, cada vegada que li dediquen una exposició a la pintora expressionista Lee Krasner, cada vegada que escriuen sobre ella, trobaràs que comparen la seva obra amb la de Pollock. Passa igual amb la pintora Dorothea Tanning. Sempre que l'exposen, també escriuen sobre la seva relació amb Max Ernst. Diria que això ha anat canviant, sobretot durant els darrers anys. Quan estava escrivint el llibre, es van anunciar retrospectives de Lee Krasner, Dora Maar i Dorothea Tanning. Quan es mostra la seva obra a aquest nivell, se'n canvia la perspectiva. S'allunya l'obra de la biografia. Em sembla important poder separar una cosa de l'altra a les exposicions. Cal que ens centrem en l'art. Potser sona irònic si ho dic jo, que inclòs moltes parts biogràfiques al meu llibre, però trobo que el context és diferent. Si parlem d'exposicions, és important fixar-se en l'obra i valorar-la en els seus propis termes. De fet, avui en dia encara sentim molt allò de Laurie Anderson, la parella de Lou Reed, Yoko Ono, la viuda de John Lennon, quan elles són unes artistes tan o més importants que les que van ser les seves parelles. Encara costa molt de canviar aquest constructe, oi?
Yeah, I mean, Yoko Ono is not someone I discussed in the book, but she's somebody I think about a lot.
I tant, de Yoko Ono no en parlo en el llibre, però hi penso molt sovint. Va iniciar-se dins el moviment Fluxus, porta dècades de carrera a l'esquena i per molt que hàgim evolucionat, per molt que hàgim canviat la manera com ens referim a les dones artistes, per molt que el feminisme s'hagi anat imposant, quan parlem de Yoko Ono, el primer que ens ve al cap és la seva relació amb John Lennon. La fem servir com una mena d'acudit, diem que els Beatles es van separar per culpa seva i és una de les artistes més influents dels segles XX i XXI. Encara no em puc creure que se la vegi d'aquesta manera. I com a periodista, tu sabràs perfectament que és molt complicat parlar de segons què. Només pots informar d'allò que s'exhibeix, s'escriu i es publica. Si no s'exhibeix, es publica i s'escriu sobre les dones artistes, estàs molt limitada. Afortunadament, fa uns anys que això està canviant. Però jo vaig treballar en una revista d'art el 2015-2016 i les grans exposicions acostumaven a ser d'homes, així que nosaltres n'informàvem. És un cicle que t'acaba atrapant.
So, you know, we were writing about the male artist, so it's this cycle you get stuck in, you know?
Està clar que la paraula musa no ha ajudat massa, com dèiem, a canviar la situació de la dona en l'art. Què en penses tu?
Yes, I think about the word muse a lot, because I think
sí, i penso molt en la paraula musa. Té una connotació de gènere molt forta, però no té per què ser dolenta. Tal com ho veig, el motiu pel qual hi ha tantes muses dones és que molt sovint era així com les dones entraven al món de l'art. Per exemple, la pintora Suzanne Valadon. Sí, va fer de model per Renoir i Degas, però era una artista magnífica per mèrit propi. La seva manera d'entrar al món de l'art, de fer diners per crear la seva pròpia obra, va ser treballar de model, i que fos model no vol dir que només fos una musa. Crec que la confusió entre model i musa pot donar lloc a moltes concepcions errònies. Els homes poden ser muses, les criatures poden ser muses, les germanes, els pares, les mares. La directora Céline Sciamma, que va dirigir Retrato de una mujer en llamas, l'ha tractat molt aquest tema. La seva pel·lícula explora la idea de la musa, però ella ha parlat de la necessitat de col·laborar, de com la paraula musa s'ha fet servir per amagar la col·laboració en el món de l'art. Em sembla una manera molt potent de mirar-s'ho, perquè encara que es pot donar una relació de poder, no té per què ser així. Però, és clar, històricament, a la musa se li ha pres la veu, perquè la paraula té connotacions de gènere i perquè generalment es pensa en un home artista i una dona musa.
I si, com dèiem, la paraula musa ha fet molt mal, el concepte geni no es queda enrere. Només es considera els homes un geni, i sempre es fa el link entre home i geni. Les dones rarament apareixen relacionades amb la paraula geni. Estem així, en ple segle XXI.
Crec que això també està canviant. La paraula geni s'atribueix cada vegada més a les dones. Històricament sí que s'ha relacionat sempre amb els homes, cosa que és un problema perquè qui ho decideix qui és un geni? Durant molt de temps, especialment al segle XX, els crítics d'art també han estat homes, així que han estat ells qui han posat l'etiqueta de geni a altres homes. Les dones quedaven totalment a la perifèria. En el llibre parlo de Camille Claudel, que en la meva opinió és un geni. És un geni de l'escultura del segle XX. Com més obres veiem, més oportunitats tindrem de ser nosaltres qui posa aquestes etiquetes.
Llegint el teu llibre, una té la sensació clara que si ets artista i dona, millor no et casis, perquè és la millor manera de que la teva carrera quedi soterrada. Però, vaja, bromes a part. En el teu llibre parles d'un munt de dones que han vist la seva carrera esborrada per les seves parelles, però també va haver-hi algunes excepcions, oi?
Per mi era molt important que en el llibre hi apareguessin parelles que feien equip. Quan vaig començar a fer recerca, estava molt enfadada. Em feien ràbia les persones com Picasso, com Rodin. En aquell moment encara m'estava centrant en les relacions en si mateixes i va ser aleshores quan van començar a aparèixer parelles que funcionaven molt bé, com Nam June Paik i Shigeko Kubota. El que passa és que fins i tot quan els homes donaven suport a les dones, quan les encoratjaven a crear i col·laboraven, les dones no eren tan ben rebudes per les institucions artístiques o no es parlava tant d'elles als mitjans, així que vaig decidir no centrar-me en les relacions, sinó en l'impacte social que té el fet de no respectar la feina de les dones. Igualment, encara que jo no sóc artista, em sembla que ha de ser molt difícil tenir una parella que es dedica a la mateixa disciplina que tu. Però hi ha gent que ho sap fer funcionar.
Algú podria pensar que aquesta discriminació dels homes cap a les seves parelles només ha passat en parelles heterosexuals, però també n'hi ha en el món LGTBIQ+, les parelles queer, oi? La qual cosa vol dir que també existeix una qüestió de poder no sempre vinculada al gènere.
Una de les parelles de qui parlava són Claude Cahun i Marcel Moore. No els dedico un capítol sencer, però en parlo al principi del llibre. Col·laboraven dins l'àmbit de la fotografia. Marcel Moore era qui feia fotos a Claude Cahun. Però a vegades s'analitza la seva obra des d'un punt de vista molt heterosexual, centrant-se només en una persona. L'autoria de les fotos s'acaba atribuint a Cahun i es perd totalment la feina de col·laboració o no se'n parla prou. L'obra de Marcel Moore és excel·lent per mèrits propis, tant en fotografia com en il·lustració. A vegades es discuteix qui hi havia darrere la càmera, però la majoria de vegades era Marcel Moore. Així que sí, és important notar que això també passava en parelles queer. Només és que no passava tan sovint.
Quin creus que són els factors perquè les carreres de les dones artistes quedin esborrades per la carrera de les seves parelles? Què hi ha en joc?
It really depends on the people involved. I think it can be about not wanting to cede power.
Això depèn molt de les persones involucrades. Pot ser que les dones els fer respecte, prendre el poder. Poden ser moltes coses perquè cada cas és un món. Un fenomen que sí que vaig veure que es repetia molt és que les dones començaven sent les més famoses i tan bon punt el seu home tenia els primers èxits, el món de l'art les anava apartant. És una barreja de com les tractaven les institucions i la seva por de prendre el poder als marits. I també hi hem de sumar la força de les tradicions. Quan la parella es casava, la dona s'havia de fer càrrec de les criatures i la casa, de manera que no era tan fàcil dedicar-se a la seva obra. Clara Schumann era una virtuosa del piano i una compositora molt reconeguda. Encara que havia estat una nena prodigi i tothom la respectava, després de casar-se amb Robert Schumann va començar a tenir crisis de confiança. Hi ha una cita seva que va en la línia de «Qui em penso que sóc jo per compondre? Cap altra dona és capaç de fer-ho?». Jo diria que això es deu, en part, a intentar combinar la responsabilitat d'una llar i una família amb compondre i actuar. Recordem que, mentrestant, el seu marit tenia total llibertat. Crec que molts artistes necessiten un espai per la creativitat, cosa que és gairebé impossible quan t'has de fer càrrec de la casa i les criatures. La relació del Schumann està molt documentada perquè escrivia en un diari i s'enviaven cartes. A vegades en Robert sembla un gran suport, parla de com la seva dona l'inspira i del seu talent, però altres vegades la fa sentir culpable per ser fora de casa, cosa que no devia ser gens fàcil per la Clara. Ja ho tenia prou complicat sent una dona treballadora a la seva època, perquè no era gens comú.
L'escultora Camille Claudel és el clar exemple de com la dona desapareix darrere de la figura de la parella. Encara que ella va col·laborar amb Rodin durant anys, a ella se la va castigar per la sensualitat del seu treball i, en canvi, el mateix Rodin se'l premiava. A més, ella va acabar els seus dies en una institució psiquiàtrica com a resultat d'aquest maltracte.
Sí, va ser absolutament horrible. Fins i tot hi ha casos en què obres seves se li van atribuir a Rodin més endavant. La seva biògrafa explica que hi ha una escultura de Claudel que té una signatura de Rodin al coll. Durant un temps van ser col·laboradors i es van inspirar l'un a l'altre, cosa que també em sembla important de comentar. Sovint es parla de com les dones inspiren els homes, però no de com els homes inspiren les dones. Ell també la inspirava a ella. Hi havia una dualitat. Però m'imagino que no devia ser gens fàcil participar en la creació de tantes obres per després quedar en l'ombra. A més, quan a ella el lloaven per la sensualitat de les seves obres, a ella la castigaven quan feia el mateix. Va crear una obra titulada El Vals, que volia esculpir en marbre i necessitava un permís per fer-ho. Li van dir que havia de vestir les dues figures que hi apareixien perquè eren massa sensuals. L'escultura té alguna cosa voyeurística perquè és preciosa i hi ha una intimitat palpable entre les figures. Però sí, li van dir que les havia de vestir i mai van arribar a donar-li el permís. Al llarg de la seva vida, Camille Claudel mai va poder mostrar la seva obra com ella volia. Però ara hi ha un museu dedicat a ella amb les obres que es conserven. Moltes les va destrossar ella mateixa. Són difícils de veure perquè no ha sobreviscut tot. Però del que ha sobreviscut n'hem de parlar, perquè era una mestra de l'escultura.
But what does survive, we need to speak about more because she was a really just a master sculptor.
També en el llibre parles d'exemples de moltes dones que podríem dir que la guerra la tenen contra elles mateixes, amb la falta d'autoestima. Aquesta falta de confiança en la seva obra és típicament femenina i rarament els passa als homes artistes. Per exemple, la Clara Schumann, que parlàvem abans, pensava que no era capaç de composar perquè cap dona ho havia fet abans. Però diguéssim que Schumann no la va ajudar a canviar d'idea. També hi ha, per exemple, el cas de la Gabriel Munter, que és la parella de Kandinsky, que encara que ella pintava i era una artista increïble, va ser considerada per tothom una extensió d'ell i no va poder desenvolupar la seva carrera perquè la gent va ser incapaç de veure-la com una artista independent. Què en penses d'aquesta història? Terrible també, oi?
Gabriel Munter és un altre artista el llegat de la qual s'ha anat revifant durant els últims anys. Se li han dedicat moltes exposicions, s'ha recuperat la seva obra. Ella va passar molt de temps pintant paisatges semiabstractes amb Kandinsky. Es basaven en el mateix, experimentaven sobre el mateix estil i la seva obra és molt semblant. També es van inspirar l'una a l'altra. Va ser en aquell període de la seva vida que van tenir una relació romàntica i això ha despertat molt d'interès als historiadors de l'art, però ella també va crear art figuratiu i crec que aquesta obra també es mereix la nostra atenció.
Vaja, el més divertit és que Kandinsky, quan ja li havia tret tot el suc, se'n va anar amb un altre, visca tot. Però parlem de l'artista Margaret Keane perquè lo seu mereix un capítol a part, o no sé què dir. Margaret Keane, la pintora d'aquella de les noies dels ulls grossos, de la que el seu marit es va apropiar de la seva feina tota la vida, deia que era ell que pintava aquells quadres. No només el seu marit va ser culpable d'això, sinó que els mitjans també hi van tenir molt a veure.
Sí, la història és molt impactant i jo vaig tenir la sort de poder parlar-ne amb la Margaret. Ja ronda la norantena, jo vaig parlar amb ella fa 3 anys. És molt compassiva. M'explicava que en Walter no estava bé quan es va apropiar d'ella i la seva obra de manera tan obsessiva. Afortunadament, l'assumpte es va solucionar, el va portar a judici i se li va reconèixer l'autoria dels quadres. És una història molt xocant i en Tim Burton en va fer una pel·lícula, així que ara està flotant per la consciència col·lectiva i ella ha guanyat molt de reconeixement arran d'això. Però sí, durant una etapa de la seva vida se li va robar l'obra i obligar a produir-ne més. En Walter Keane, el seu marit, era molt manipulador. La forçava a crear quadre rere quadre perquè volia ser famosa a qualsevol preu.
Shipless oceans, I did all my best to smile.
Desgraciadament, no estem parlant amb tot això que diem ara de res molt antic, eh? Ara comencem a veure moltes exposicions també de dones artistes, però sempre hi ha aquesta paraula darrere, famosa, del descobriment, descobrint tal artista, com si les artistes de les que parlem baixessin del no-res. Com ho veus, això?
Yeah, so one thing that really interested me when I was researching it was like
quan feia la recerca pel llibre, estava especialment interessada en la idea que totes aquestes converses no són noves. Fa segles que les estem tenint. El 1976 es va fer una exposició titulada La dona artista, del 1550 al 1950. Hi havia centenars d'obres fetes per dones artistes i el públic ho va rebre molt bé, però la majoria d'aquestes obres no van passar a formar part de cap col·lecció permanent. Fins i tot a la National Gallery del Regne Unit, a la col·lecció permanent, i especifico que és la permanent perquè fan exposicions itinerants, hi ha menys de 30 quadres fets per dones, en una col·lecció de 2.300. Òbviament ho estan intentant canviar, però quan no hi ha una bona representació femenina a les col·leccions permanents, això afecta la manera com es percep les dones artistes. Està molt bé que hi hagi tantes exposicions i retrospectives, però el canvi ha de ser permanent.
Totalment d'acord. A més, quan parlem de dones, continuem donant-li molta importància a la seva biografia i no a la seva obra. D'aquest llaç sembla que no, encara no ens en podem escapar. Vull dir que parlem de les artistes d'aquesta manera, com va tenir fills, es va casar amb no sé qui, en lloc de dir, feia uns quadres abstractes meravellosos.
Crec que és molt important allò que parlàvem abans de la necessitat de presentar la biografia a les exposicions. Em sembla que ens n'hem d'oblidar d'això. L'any passat es va fer una exposició d'Artemisa Gentileschi, una pintora barroca, i la seva història es va posar al davant de l'obra gairebé totes les ressenyes. I això no es veu amb la majoria d'homes artistes. No necessitem la història per acceptar l'obra. L'obra és el més important. Amb les dones, la biografia és més important que l'obra. A mi em sembla que no necessitem una cosa per poder apreciar l'altra. Ens hauríem de centrar en els quadres, les escultures, l'obra que tenim a davant.
Després del Me Too, penso que els mitjans estem molt a l'aguait de tractar d'una manera més justa les dones, però tot i així no creus que parlar d'artistes dones només ho fem perquè ara mateix està de moda i que en el fons no s'ho creuen els diaris, les revistes, les ràdios?
Sí, sé exactament què vols dir. I em refereixo a això quan parlo de la necessitat d'un canvi permanent. La visibilitat de les dones no és una moda passatgera, és el que sempre hauria hagut de ser. A vegades m'entrevisten pel llibre i em diuen «Creus que s'està sobrecorregint?» I jo dic «No, s'està fent exactament el que toca». Hi havia exposicions feministes als 70 i les van perdre. Ara que han tornat, que es quedin. A mi les modes m'esgoten. En el llibre també explico que tampoc m'agrada la idea del redescobriment, el redescobriment constant. Algú com Camille Claudel, de qui s'ha parlat en infinites biografies, pel·lícules i sèries des dels 80, encara no és del tot coneguda. Quan ho fem permanent, això? En algun moment ens hem d'allunyar de la idea del redescobriment, del victimisme, de centrar-se permanentment en la tragèdia. Cal acceptar-la com a artista. Una contemporània de Rodin, no només algú amb qui va tenir una relació.
An artist contemporary of Rodin, not just to someone who was in a relationship with him.
Em fa pensar això que dius, perquè tota l'estona parlem de descobrir, redescobrir, tornar a la palestra. De què hauríem de parlar en lloc de redescobriment? Què ens proposes? Tu parles molt de redescobrir en el cas d'alguns artistes.
Redescobriment, esclar. No sé si tinc resposta per això, perquè a mi em toca de prop. En el llibre faig una feina de redescobriment, però potser reconeixement seria una bona paraula.
Recognition, I would say.
Doncs escolta, ens quedem amb això. Moltes gràcies, Katie McCabe. Fins aviat. Si us ha interessat aquesta entrevista, us recordem el títol «Más que una musa, relaciones creativas que eclipsaron a las mujeres», editat per l'editorial barcelonina Garbuix, i l'autora és Katie McCabe.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Diane Fossey, científica. Quan t'adones del valor de la vida, et preocupes molt menys a l'hora de discutir pel passat i et concentres en la conservació del futur.
Don't talk, girl, just listen. Keep it to yourself, don't tell me your opinion. Better know your way around the kitchen. Don't alone for, stop playing your position.
Amb la Katie McCabe hem parlat del mal que ha fet el concepte de geni, però no cal anar gaire lluny per trobar exemples de dones artistes silenciades i menys tingudes pels seus marits també artistes. I maltractades, ja us ho explicarem. Però la que us ho explicarà millor és la Gemma Safontria, que se n'ha fet un fart aquesta setmana d'investigar-ho. Gemma, benvinguda.
Hola, Montse. Doncs mira, sí, podem dir que a casa nostra també tenim un geni creador que no només va invisibilitzar les seves parelles artistes, sinó que directament les va maltractar físicament. Ens referim al pintor malagueny Pablo Ruiz Picasso, conegut, a banda de la seva obra, per col·leccionar dones i amants, la majoria de les quals provenien del món de l'art. Amb totes les dones que van passar per la seva vida, va repetir el mateix patró de conducta fins al final dels seus dies. Una de les relacions més flagrants de maltractament i que més ha transcendit és la que va mantenir prop d'una dècada amb la fotògrafa surrealista Dora Maar. Ens ho explica Maria Llopis, artista, escriptora i professora d'art i feminisme.
Dora Maar salió inconsciente de su casa después de una paliza de Picasso en varias ocasiones y esto está escrito en varias biografías con testigos del momento. Así ha pasado a la historia y no hay que escarbar mucho ni hacer un trabajo de investigación profunda para llegar a estos datos. Pero es verdad que son datos que están como silenciados y hay como un tono de disculpa, ¿no? Era un genio creador, con lo cual parece que se le pueda permitir ser también una persona que le daba palizas hasta dejarlas inconscientes a sus mujeres. A ver, esto se llama maltrato. Yo creo que en este momento de la historia no podemos no ponerle nombre a las cosas.
Com diu la Maria, que Picasso era un maltractador és Vox Populi, ho recullen les biografies oficials, vull dir, no és un sopar de duro que us estem explicant nosaltres. Ariadna Huffington, que és la biògrafa del pintor, ho explica al llibre Picasso, creador i destructor. No és una cosa que ell amagués, els seus nets també n'han parlat, però s'explica aquesta part de la seva vida al museu que porta el seu nom, al Museu Picasso?
Doncs no, i això és precisament el que van voler denunciar la Maria Llopis i les seves alumnes de l'Escola Massana. Després d'analitzar la trajectòria artística que podria haver tingut com a fotògrafa Dora Maar i que va quedar congelada quan va conèixer el pintor. L'últim dijous del mes de maig passat van protagonitzar una acció silenciosa al Museu Picasso de Barcelona. El motiu era denunciar el silenci amb què la direcció del centre oculta el maltractament del pintor cap a les seves parelles. Dora Maar, però també François Gilot, Olga Picasso...
Un festival, ja ho veiem, una llista interminable, però el Picasso segueix sent un dels museus més visitats de la ciutat i passa prop d'un milió de visitants l'any. Per tant, és una informació que s'amaga a milions de persones, ho podríem mirar així, i suposo que al Museu de Màlaga passa el mateix. En què va consistir aquesta protesta que van fer a Barcelona?
Va consistir a passejar-se silenciosament per les sales del museu amb samarretes, amb un missatge escrit a l'esquena, mentre el personal de la sala les seguia durant el recorregut que van fer.
En algunas de las camisetas ponía Dora Maar presente, el nombre de todas las parejas que tuvo Picasso, que en su mayoría fueron artistas. En algunas era una denuncia directa en la que ponía Picasso maltratador, o sea, pero no todas las camisetas tenían un mensaje de denuncia del maltrato de Picasso, sino un mensaje de reivindicación de la figura de Dora Maar como artista.
Recordo que va sortir a tots els diaris, a la premsa, a la ràdio, etc. Però quines repercussions va tenir l'acció de la Maria Llopis?
Si et refereixes a si va despertar alguna reacció per part del museu, la resposta és no, cap ni una, cap reacció. La Maria, però, ens deixa aquesta reflexió al voltant del silenci institucional.
El cambio real que yo creo que sería necesario que hicieran las instituciones, y en concreto el Museo Picasso, que pusiera este tema sobre la mesa, que fuera capaz de mostrar, por ejemplo, en la parte de exposiciones temporales del Museo Picasso, la obra de Dora Maar, que se explicara qué sucedió, que se explicara que Picasso era un maltratador. Viene muy bien a convertir a este nombre en una marca, en un genio, para vender tazas. Entonces, si mostramos a la persona de verdad, estamos haciendo un ejercicio cultural y social mucho más potente, que no sé si están interesadas en determinadas instituciones museísticas.
Així no es venen tíquets, tu.
Clar, Gemma. Clar, no és popular, això. Bé, de repercussions directes sí que n'hi va haver. Una en concret, i va ser gairebé immediata.
En mi cuenta de Instagram estaba haciendo una acción en la que iba publicando un libro por capítulos. Pues a mí me cancelaron la cuenta y nunca me la han devuelto. Con lo cual, perdí muchos de los capítulos. Este verano he estado reescribiendo los capítulos de la novela que perdí. Yo la única consecuencia directa y real de la performance que hicimos en el Museo Picasso fue la cancelación de mi obra. Eso es lo único real.
Vaja, que Instagram et tanca el compte si publiques mugrons, però també accepta les denúncies en massa dels haters. Curiosos els criteris de censura d'aquesta xarxa social, eh?
Doncs sí, Montse, recordes quan vam parlar dels videojocs i vam explicar que les denúncies per assetjament no eren prou argument per tancar el compte als assetjadors? Fa un parell de setmanes, doncs, es veu que denunciar que Picasso era un maltractador és molt més censurable que no pas denunciar conductes d'assetjament.
Genera mucho odio el feminismo. Me lo denunciaron en masa. Me enteré de que las cuentas de las feministas tienen unos protocolos de seguridad brutales y que tienen backups de todo porque se las tumban continuamente. Es muy fuerte, pero salió en los medios, yo lo expliqué a todos los periodistas, pero ¿a mí alguien me ha devuelto la cuenta? No. Yo he tenido que reescribir todos los capítulos que perdí. Sí. No hay nada que yo pueda hacer. La realidad es esa, que seguimos viviendo en una sociedad en la que se silencian determinadas actitudes y ya está. I can't lie, I'm scared to open my eyes. 'Cause what if I find nothing at all, nothing at all.
De tot el que ha explicat fins ara la Maria Llopis, em quedo amb aquesta idea que en un món ideal la història de l'art hauria d'explicar les coses tal com són, no?
Exacte. La Maria reivindica que ometre una part tan important de la vida de Picasso és amagar un fragment biogràfic clau del pintor, que fins i tot ajuda a entendre què pintava i per què ho pintava.
Picasso retrató a Dora Maar destrozada, llorando. Hay maravillosos retratos de Dora Maar como mujer que llora. Este es el retrato de una mujer maltratada. ¿Por qué al principio de la relación Picasso pintaba a Dora Maar estupenda y luego poco a poco ya va pintando a una mujer destrozada, ¿no? O sea, buscar los retratos que hizo Picasso de Dora Maar para hacer una cronología con ellos. Para mí sería una propuesta de exposición temporal preciosa para el Museo Picasso. Ahí la lanzo para que la cojan.
Reconèixer que Picasso maltractava les seves parelles no canvia els seus quadres ni la seva obra.
Asumir que esto sucedió a nivel de historia no invalida la obra de Picasso. Su obra está ahí, eso no va a cambiar en absoluto. Yo no creo que habría que quemar el Museo de Picasso. Creo que simplemente hay que dar la información, que hay que dar toda la información y no silenciar los trabajos de determinadas personas. El debate de separar la obra del artista, sí, no, me parece que tiene muchos matices y que no hay como un blanco o negro. No puedes omitir determinada información a la hora de presentar a un artista. No puedes decir, era un señor que era de Málaga, que viajó a París y que tuvo X relaciones con estas personas y no incluir esta información.
En el món de l'art existeix un doble tractament. No es jutja igual homes creadors que dones creadores.
Todos los grandes genios artistas de la historia han hecho sus locuritis, pero en cuanto las hacen las mujeres, estaba loca y al psiquiátrico. Sin embargo, cualquier locuritis que hacía un señor, no pasa nada porque, claro, es un genio creador. A los artistas hombres se les pasa cualquier cosa, pero cualquier ida de olla que cometía una mujer, a esta loca, al psiquiátrico. De hecho, a Dora Maar le metieron electroshocks después de romper con Picasso. Y también estuvo encerrada muy brevemente en un psiquiátrico gracias a que Paul Éluard intercedió, la sacó y también intercedió con el tema de Picasso diciendo, no, por aquí no. Después de todo lo que ha recibido, encima ahora no la encerréis en un psiquiátrico.
Vaja, no és la primera vegada que ho sentim, això, perquè també ho hem sentit abans quan hem parlat de la Camille Claudel, que va estar 30 anys també tancada en un sanatori.
Tota una vida, de fet. Gràcies al poeta Paul Éluard, que era íntim amic de Dora Maar, ella va estar un temps relativament breu al psiquiàtric, quan podria haver-hi estat molt més temps internada.
Gemma, a tot això, qui era Dora Maar, perquè n'hem parlat, i en quin moment es creu en Picasso?
Dora Maar va néixer Henriette Teodora Markovic, va estudiar pintura i fotografia a l'Acadèmia de Belles Arts de París i, com que destacava en aquesta segona disciplina, en la de fotografia, va començar com a fotògrafa de moda. Quan va conèixer Picasso, ella feia fotografia fixa per la pel·lícula de Jean Renoir, El crim del senyor Lange. Era l'any 1935, a París, i ell tenia 26 anys més que ella, i ja era un pintor famós a nivell mundial. Durant els següents 8 anys van mantenir una relació, tot i que, atenció, ell va seguir amb la seva anterior parella.
Això sempre, que no falti. Si en voleu saber més, perquè no ens agrada només parlar de Dora Maar com la víctima de Picasso, hi ha un documental a Filmin que ho explica molt bé, que és la Dora Maar a pesar de Picasso, de Victoria Convalía i Alejandro La Sala, i també podeu trobar un llibre que em sembla que està editat per Circe, on Victoria Convalía també fa doncs, una biografia d'aquesta autora.
I tot això us ho expliquem perquè Dora Maar és un exemple claríssim d'artista prometedora que va abandonar la seva carrera perquè la seva parella, home, seguís brillant. És cert que puntualment va fer algunes feines com a fotògrafa, ja estant en Picasso, com és el cas del reportatge sobre la creació i evolució del quadre del Guernica. Però la història la recorda com la musa del pintor i no com a fotògrafa professional.
Dora Maar fuera una fotógrafa reconocida, surrealista en el París de la época, y que en el momento de conocer a Picasso deja de producir obra fotográfica a instancias de Picasso, se pone a pintar, que es un medio que Picasso era un genio en esa área, pero no Dora Maar, no era para nada su tema, y ya su obra languidece de forma que ya pues, perdimos a un artista.
Dora Maar va recuperar la seva producció artística després d'acabar-se la relació amb Picasso o ja no va poder fer res?
Podria haver-ho fet, però no va ser així. Un dels trets característics del pintor era que quan abandonava les seves parelles també les manipulava perquè seguissin orbitant al seu voltant.
Dora Maar, cuando terminó la relación con Picasso, ¿no?, se ve que ya no consiguió retomar su obra artística. Ella era una fotógrafa surrealista súper reconocida, con una producción muy potente, pero al conocer a Picasso y empezar la relación con Picasso, pues Picasso le dice que deje de hacer fotografía. No le prohibió crear arte, pero sí que le prohibió crear arte con el método con el que ella se había hecho famoso y el método en el que ella era más revolucionariamente genial.
Doncs vaja, un exemple, però com moltíssims, perquè ara justament parlarem de Núria Güell i de Daniela Ortiz, dos exemples de dones que d'alguna manera artistes d'avui en dia també s'han vist violentades en la seva feina i que ens explicaran les seves experiències. Gemma Safontria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Montse.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
La vida no mereix que ens preocupem tant. Marie Curie, científica.
Si hi ha una artista valenta a l'hora de denunciar la violència exercida pels homes cap a les dones i cap a la pròpia artista, aquesta és Núria Güell.
Algunes artistes han acabat fent de la seva obra un acte de defensa i resistència davant de les violències i el masclisme, un espai per canalitzar algunes vivències que pot acabar sent molt sanador. Un exemple d'artista que ha parlat en la seva obra de violències masclistes, viscudes per ella i per altres dones, és l'artista visual Núria Güell. Algunes d'aquestes obres ara són revisades per altres artistes en l'exposició retrospectiva Tot ordre es vol pur, que es pot visitar a la Fabra i Quats de Barcelona. Li preguntem per què ha abordat la qüestió.
En tota aquesta qüestió de l'assetjament, la violència cap al cos femení, operen diverses motivacions que fan que em posi a treballar en aquest àmbit, no? Moltes tenen que veure amb el més personal i amb experiències meves de petita, i crec que és una manera després, a partir de la pràctica, de poder entendre què va passar i què em passava. I l'altra té a veure amb que és quasi com un càncer, no?, del present, aquesta violència cap al cos femení, cap a qualsevol cos que no sigui l'hegemònic, o sigui, cap a qualsevol minoria.
Parla de l'experiència pròpia que vivim totes les dones en més o menys mesura i també les que ha viscut en dos països on la van convidar a treballar sobre la violència en el cos femení, Mèxic i Colòmbia.
Quan vaig arribar a Colòmbia, només d'arribar a l'aeroport, en el curador que venia a curar la meva obra, a l'aeroport a ell ja li van oferir un catàleg de venda de virginitat. Això vol dir un catàleg amb fotos de nens i nenes menors d'edat que oferien als turistes per poder comprar. I ja va ser com, òbviament, treballaré sobre això, la violència en el cos femení, però això és la violència vinculada amb el turisme sexual infantil.
I així va ser. Tant a Mèxic com a Colòmbia, Núria Güell va parlar amb noies menors d'edat que havien estat víctimes d'explotació sexual. De l'experiència de Mèxic va néixer l'exposició Una pel·lícula de Dios.
Demanar a 9 nenes menors d'edat que havien sigut venudes, explotades, sequestrades, violades, etc. En tot l'àmbit de l'explotació sexual infantil, jo els vaig ensenyar 50 obres del període colonial, totes d'àmbit religiós, perquè elles seleccionessin les obres que els hi servien per explicar a la societat mexicana tot el que elles volien explicar de el que havien viscut. Llavors elles van fer una selecció de 9 obres, les teníem en un museu, i llavors elles es van dedicar a fer l'audioguia, la versió de les nenes de l'interpretació creació d'aquella obra, que òbviament no tenia res a veure amb l'estètic, sinó amb les seves experiències.
Però la cosa no es va quedar aquí, va fer un segon viatge a Mèxic. Va pensar que per entendre bé el tema havia de tenir les interpretacions dels proxenetes. Va contactar una família d'exproxenetes que ja havien complert la condemna de presó i que s'havien convertit en pastors cristians. Va fer que interpretessin els mateixos quadres que havien interpretat les nenes.
Per exemple, Jesucrist, amb Maria Magdalena, la Maria Magdalena allà arrodillada en els peus de Jesucrist. Ells deien, aquest sóc jo, i aquestes són les noies que jo tenia sequestrades i humillava, no? Perquè exactament era aquella imatge.
Amb tot, explica que parlar d'una forma de violència tan brutal en la infància va ser una experiència dura, però alhora sanadora.
Moltes vegades em diuen, ah, el teu fas art social, no? Per la comunitat. I jo dic, l'art que faig, en veritat, primer de tot és per mi, perquè és cert que primer de tot és per jo poder-me sostenir en aquest món que trobo tan difícil de poder estar de forma coherent, no? I per altre cantó, en relació a les col·laboradores, a les còmplices, a les nenes, elles també ho deien que havia sigut superterapèutics. De fet, no eren les mateixes persones al final de l'obra que quan les vaig conèixer, i això em va impressionar molt.
Núria Güell també ha reflectit experiències pròpies, concretament l'assetjament de carrer que va viure a Cuba. Ella vivia al costat d'una comissaria i sempre que passava per davant, els agents de la policia li feien tota mena de comentaris sexuals i denigrants. Sentia que no podia fer res perquè era la policia i tenia autoritat i poder, i aquest malestar la va portar a fer una obra d'allò més original, que va acabar anomenant Aportación de Agentes del Orden.
Quan la policia, qualsevol policia, home, em deia alguna cosa, pues, que linda, o em treia la llengua, o coses així, i jo em parava i parlava amb ells, fins que em donaven el seu telèfon per tenir una cita íntima. El total va ser 18 policies que em van donar els seus contactes per tenir aquesta cita, però en veritat jo estava fent una investigació policial a la pròpia policia. Per tant, cada policia era un cas d'estudi, tenia les conversacions gravades, tenia fotos, i els vaig invitar a l'inauguració d'una exposició. Deia, pues, quedem allà i ens donaran ron, i luego nos vamos pel malecón, etc. I tots els 18 policies van anar allà pensant-se que era l'únic que estava parlant amb mi, no? I a l'exposició jo el que vaig posar va ser la pissarra amb la investigació policial. Per tant, quan es van arribar allà es van trobar amb la pissarra de la investigació que eren objectes sense ells saber-ho, no?
Per fer els seguiments als agents, que van durar fins a 3 mesos, va utilitzar el mateix material d'espionatge que utilitza la policia. I ella, evidentment, mai no va assistir a la cita promesa a tots aquells homes. Sí que va deixar una càmera gravant les reaccions dels agents, que van anar fugint perquè la resta no els reconeguessin a les fotos. L'artista explica que amb aquesta idea va voler invertir la lògica tradicional. Els homes la posaven en la posició d'objecte de desig i ella va jugar amb el desig que els generava per convertir-los en objectes d'estudi. Una gran manera de posar els agressors davant del mirall i convertir l'art en una autèntica eina d'autodefensa.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
L'assetjament pren moltes formes i Daniela Ortiz ho sap millor que ningú. L'artista peruana ens explica com va acabar marxant d'Espanya per culpa de la campanya d'assetjament de l'extrema dreta, de la qual va ser víctima ara fa un any i mig.
El de Daniela Ortiz és un cas d'assetjament massiu, coordinat i molt recent. L'artista i activista peruana, que fins l'any passat residia a Espanya, va ser convidada al programa Espejo Público el juny de 2020. Allà va declarar que estaria a favor d'enderrocar monuments colonialistes com l'estàtua de Colom de Barcelona. I la resta és història.
A mi me pareció muy importante ir y decir lo que digo en cualquier otro espacio y lo que venimos diciendo muchas personas, que esos monumentos coloniales son necesarios para mantener el racismo institucional, para que se pueda perseguir, detener, deportar y asesinar personas migrantes en las zonas de frontera, ¿no? Entonces eso causó no solamente una respuesta violenta por parte de los participantes del programa, como Lucía Echevarría, por ejemplo, sino también por parte de cierto sector de los televidentes, ¿no? Que empezaron, pues, no solamente mandar ya amenazas por Twitter, Facebook, Instagram, por redes, tratar de tumbarme la cuenta, sino que ya empezaron a llegarme mensajes a mi correo electrónico y luego ya me enteré de cosas, digamos, bastante más delicadas en relación a lo que estaba sucediendo. Un grupo de extrema derecha que incluso ha aparecido en un programa de La Sexta sobre la extrema derecha, que hacen como una especie de escaneo de absolutamente toda tu vida. Estas personas tenían información sobre cómo yo había obtenido mi permiso de residencia, información que no era pública, información que por cómo estaba escrita en este grupo de Telegram, había venido directamente a la oficina de extranjería, es decir, había sido sacada por alguien que trabajaba dentro de las instituciones que tienen acceso a los expedientes de extranjería. Luego hablaban de la custodia de mi hijo y de que yo no tendría que estar capacitada para tener la custodia. Realmente era escalofriante. Luego hablaban de la necesidad de investigar mis cuentas bancarias, si yo pagaba o no pagaba impuestos, etcétera. Y en ese sentido, si uno ve, es el mecanismo que vienen imponiendo contra bastante gente, ¿no? O sea, los presos políticos catalanes, Pablo Hasél, Infancia Libre, tantas personas, militantes de izquierda, independentistas o antirracistas o feministas, que lo que hacen es investigarles sus vidas y buscar algo que se pueda judicializar y una otra cosa para usarla públicamente y destruirte públicamente para que ese proceso de judicialización pueda funcionar, ¿no? Que era lo que ellos estaban buscando hacer conmigo, estaban buscando qué podían judicializar y qué narrativa pública podían construir también para destruirme públicamente y para que yo no tenga apoyo. Definitivamente había un componente de género muy marcado, como lo ha habido con muchas otras mujeres que han sido perseguidas. Obviamente me han llamado puta, zorra, sudaca, vete a tu país, india, todo lo que te puedas imaginar, no solamente con insultos referidos al hecho de ser mujer, no solamente con cuestiones, por ejemplo, en donde hablaban de que yo no tendría que estar capacitada tanto internamente como públicamente, que yo no tendría que estar capacitada para cuidar a mi hijo, lo que es aterrador para cualquier mujer migrante en un contexto donde existen quitas de custodia de forma sistemática e institucionalizada, sino también, obviamente, muchísimos insultos racistas por el hecho de ser una persona migrante, ¿no? Del vete a tu país, me lo dijeron un millón de veces. Yo contaba con un permiso de residencia temporal, siendo legalmente madre soltera, ante cualquier situación y conociendo cómo operan, por ejemplo, las quitas de custodia, para mí era aterrador pensar que si me judicializaban o me llegaban a detener, podía suceder que me tiraran a mi hijo, pero también esto se da a pocos meses del inicio de la pandemia, en donde yo decía, si es que realmente sucede algo grave, mis padres ni siquiera podrían viajar a ayudarme, ¿no? Entonces, la situación era bastante delicada y es que finalmente, con apoyo de la Organización Irlandesa de Protección a Defensoras de Derechos Humanos y con el apoyo de varias compañeras más, tomo la decisión de salir, cosa que a mí me sorprendió que hubiese gente que se burlara, que incluso lo consideraran exagerado, que no entendían qué pasaba. Y yo a muchos de esos, sobre todo hombres blancos catalanes o españoles, les preguntaría qué harían ellos, ¿no? Si verían que están hablando directamente de cuestiones que no son públicas de su vida, de cuestiones de su vida legal, por ejemplo, de su existencia legal, de cuestiones en relación a la custodia de sus hijos, etcétera, ¿qué decisión tomarían para protegerse, ¿no? Yo creo que la que yo tomé y mucho más. Lamentablemente muchas compañeras, compañeros migrantes y racializados que hablan públicamente terminan judicializados, como ha sido el caso de Malik Weye, que recientemente se la ha absuelto, ¿no?, por un tuit, pero claro, la violencia está en el proceso judicial. Así tú ganes el juicio, el proceso de judicialización, el gasto de los abogados, el estrés que supone, es parte del mecanismo de violencia y de la persecución política que se ejerce en España de manera normalizada mediante mediante los mecanismos legales, ¿no? Entonces, lo que es aterrador no es solamente, como te digo, las amenazas que una puede recibir, los insultos, porque eso obviamente afecta, ¿no? Pero lo que es realmente aterrador son, digamos, la institucionalización de esta persecución política y el que muchas de nosotras sabemos que podemos terminar en un proceso judicial como Romy Arce, como Lamin Sarr, tantas personas que terminan judicializadas y en donde no estamos debatiendo, por ejemplo, de cómo se usa el lawfare, ¿no? El uso de la ley para perseguir políticamente. Ese es el debate político que tenemos que tener. Y lo que no puede ser es que uno únicamente apoye cuando se trata de alguien de su propio grupo político. Si es que tenemos un enemigo común, que es la extrema derecha, ¿por qué solamente apoyamos a aquellas personas que están siendo perseguidas cuando son al 100% de nuestro grupo político y de nuestro gusto? O sea, por favor, un poco de inteligencia política de generar alianzas para poder luchar contra ese enemigo común. Porque cada vez que guardan silencio cuando la extrema derecha persigue a un compañero militante antirracista, alimentan al poder que luego va a perseguir a los militantes independentistas catalanes, a las feministas, a los anticapitalistas o las personas de izquierda, ¿no? Entonces ahí es donde no podemos normalizar, porque lo que hacemos cuando normalizamos esa situación de amenazas, de persecución, de judicializaciones, es alimentar el poder de la extrema derecha, que va a ir en contra de absolutamente todos. A unos les va a dar más fuerte, a otros menos, pero que nos va a perseguir a todos.
En el programa d'avui hem après que potser una bona manera de donar el seu lloc a les dones artistes és deixar termes com el descobriment i començar a parlar de reconeixement. També hem reflexionat sobre com es tendeix a maquillar la figura d'artistes com Picasso, obviant la seva faceta de maltractadors. No vol dir que no considerem el seu art, però hem de començar a explicar-ho tot. També hem sentit les veus de Núria Güell i Daniela Ortiz, dues artistes que ens recorden com a dia d'avui encara s'exerceix violència sistemàtica cap a les dones. Per sort, artistes com elles ho denuncien cada dia en la seva obra, sense embuts i sense demanar perdó. Si teniu ganes de veure art valent, aquest cap de setmana a Amposta se celebra el Femin Arts 2021, una colla d'activitats artístiques que pretenen trencar amb els estereotips que van associats a la maternitat, fins al 28 de novembre.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'han fet una colla de persones que aprenem molt cada setmana, gràcies a vosaltres i a totes les convidades amb les que parlem. Som Benja Estacio, Susana Ortega, Gemma Safontria, Anna Ferrer Albertí, Clara Ardèvol, Sílvia Andrés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Per acabar, sentim una cançó de Sarah Jaros, la cantant americana de country, que en aquesta cançó, no massa country, ens parla de ser muses de nosaltres mateixes. Nosaltres no podem estar-hi més d'acord. Es diu My Muse. Fins la setmana que ve, oients.
I spin around in your love in a place of wonder. I wanna wander with you. My muse in a dream of carousels on waves and caravels, collecting seashells for you.
songs I read, the joy you bring to me, my muse. Stillness surrounds me, but you have found me and I have found you. Sounds in a dream of quiet, content in this surround. Delightfully exhausted, willingly this way, always yours I'll stay with you.